Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 15 de novembre del 2025. Sovint les tradicions dels nostres pobles es transmeten de generació en generació de forma oral, i això fa que evolucionin, canviïn o es modifiquin amb el pas del temps. També que en ocasions desapareguin i que més endavant es tornin a recuperar, ja sigui intentant assemblar-se a l'original o en una versió diferent i adaptada als temps del moment. Això ha passat amb moltes festes i tradicions, i és inevitable que aquestes vagin canviant i evolucionant. La societat també ho fa. Però també és important saber com eren al principi, quin va ser el seu origen i per què. És per això que és important destacar el paper que hi té la història escrita. Que aquestes tradicions quedin plasmades sobre el paper permetrà a les generacions futures saber com vivíem i com fèiem les coses i què celebràvem. I un exemple d'això és la Jota de Falset. La setmana que ve es presentarà el llibre que repassa la història d'aquesta dansa i el seu origen en els balls de plaça, però que també fa una anàlisi profund sobre la partitura i la coreografia, la qual cosa deixa escrita la manera com es balla i quina és la seva música. Aquest llibre, impulsat per la Clavellinera en el marc del 30 aniversari de la recuperació del ball de la Jota de Falset, el ball de coques i de les danses, és una joia que us animem a tenir perquè us ajudarà a conèixer molt més a fons el significat d'aquesta dansa tan nostra. És per això que avui entrevistarem a la Lídia de Mena i al Robert Coll. Abans, però, us explicarem que l'oferta enoturística del Priorat ha rebut una bona valoració per part de l'informe Wine Travel Observer i que avui se celebra la Festa del Vino Vell del Marroig. També que aquesta setmana ha arrencat la 8a edició del Coneguem-lo Priorat, que enguany té lloc a Pradell, i que demà, diumenge, Falset retrà homenatge a Lluís Martí, l'alcalde del municipi afusellat pel franquisme al 1939. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. El passat 5 de novembre es va presentar a Vilafranca del Penedès el primer estudi de l'oferta de enoturisme sostenible, responsable i innovador dins de la tercera fase de l'informe Wine Travel Observer que impulsa l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. L'estudi, basat en més de 300 enquestes a negocis enoturístics, analitza aspectes com la sostenibilitat ambiental, la responsabilitat social i la innovació de les empreses enoturístiques que formen part de les 9 rutes del vi de Catalunya, inclosa, lògicament, el Priorat. Així, conclou que Catalunya obté una valoració global de 7,3 punts sobre 10, amb uns valors equilibrats en sostenibilitat ambiental, un 7,4, responsabilitat social, un 7,2 i innovació, un 6,5. Segons el seu investigador, David Jové, Catalunya presenta un model madur, coherent i diversificat amb una orientació compartida cap al turisme responsable i l'autenticitat com a factor competitiu. En el cas concret del Priorat, l'estudi atorga una nota mitjana de 6,9 punts en establiments turístics sostenibles, amb una clara tendència al creixement dels allotjaments rurals sostenibles i dels models col·laboratius vinculats a la vinya, com els packs combinats de visita, àpat i allotjament. A més, el territori obté una valoració de 6,8 punts en espais culturals del vi i dona especial importància a la Cartoixa d'Escaladell, exemple d'espai patrimonial que integra cultura, història i paisatge vitivinícola. L'informe també subratlla la coherència social i paisatgística del Priorat, que consolida la seva identitat com a territori no turístic sostenible, arrelat i autèntic. Entre els reptes de futur, destaca la necessitat de continuar treballant en la digitalització responsable, la formació enoturística i el treball en xarxa amb els agents del territori per reforçar i potenciar un model turístic sostenible i coherent amb els valors del Priorat. El Celler Marroig celebra aquest dissabte, 15 de novembre, la Festa del Vino Vell 2025. Un any més, aquesta celebració, que enguany arriba a la 15a edició, servirà per presentar la nova anyada del Vino Vell. La festa arrencarà a partir de 8:15 del vespre a l'esplanada del celler i, a banda de degustar el vi novell i una àmplia oferta gastronòmica, els assistents podran gaudir del concert de Silver Monkeys. A continuació tindrà lloc l'espinjolament de la bota, que anirà a càrrec de la padrina d'enguany, la sommelier Marta Clot. Per acabar la festa tindrà lloc la sessió DJ Flashback amb Carles Pérez i Andreu Presas. L'etiqueta del vi novell 2025 és la guanyadora del concurs organitzat pel celler i és obra de l'agència Hahaha Studio. El disseny destaca pels seus colors vius, pels traços nítids i un caràcter optimista i festiu que evoca la unió i la festa que simbolitza el vi novell. El jurat, format per professionals del celler El Marroig i experts en disseny gràfic i comunicació, va valorar especialment la capacitat de l'etiqueta per transmetre l'esperit fresc i innovador del vi novell, així com la seva connexió amb la cultura vinícola de la regió. Pradell de la Teixeta acull aquest curs 2025-2026 la novena edició del Coneguem-lo Priorat, que ha arrencat aquesta setmana amb la visita al poble dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Priorat de Falset i l'Institut Escola Corbatera de Cornudella. El Coneguem-lo Priorat és una activitat que té per objectiu donar a conèixer els valors i el patrimoni material i immaterial dels pobles de la comarca i fer que els més joves i els més petits els coneguin i els integrin. En aquest sentit, la tècnica de paisatge del Consell Comarcal del Priorat, Elisa Barceló, explica en declaracions a Ràdio Falset per què s'ha decidit dur a terme l'activitat a Pradell.
Aquesta activitat l'organitzem conjuntament amb el Fòrum d'Ensenyament, on hi estem al Centre Educatiu del Priorat, Consell Comarcal, tots els mestres i professors de les escoles i instituts de la comarca i també l'Associació Prioritat. Cada any, al mes de setembre, fem una reunió, no? Tots junts, fem una trobada i decidim quin poble podem treballar pel Coneguem-lo Priorat. Pradell era un dels pobles que encara ens quedaven sense escola, no? I aquest va ser el motiu per proposar Pradell.
I és que en totes les edicions anteriors, exceptuant les dels anys de la pandèmia de la Covid-19, tots els pobles que han acollit el Coneguem-lo Priorat tenen precisament aquest punt en comú: no tenen escola. Així doncs, en aquesta primera part del Coneguem-lo Priorat, els alumnes de quart d'ESO prioratins van visitar Pradell per tal de conèixer quins són els seus trets més identificatius i els valors materials i immaterials que té, amb l'objectiu de preparar els diversos tallers i activitats que es faran durant la visita dels alumnes de cicle mitjà de totes les escoles de la comarca, que tindrà lloc el 24 de març de l'any que ve.
La importància del Coneguem-lo Priorat, no, és que a partir d'activitats a els nens petits, els de tercer i quart de primària, puguin conèixer el patrimoni material i immaterial del poble. Per poder fer, qui els hi prepara l'activitat són els de quart d'ESO, dels dos instituts. Què passa? Que aquests alumnes tampoc coneixen el poble. Per tant, primer, des del fòrum fem una presentació a l'aula del que és lo Coneguem i la seu objectiu, i després agafem els de quart d'ESO, no? I els ajuntem un dia al poble perquè puguin conèixer ells de primera mà què tenen al poble. L'Ajuntament i entitats del poble els hi presenten els seus patrimonis i els seus valors, i a partir d'aquest primer coneixement, després ells a l'aula ja poden preparar les activitats.
D'aquesta manera, al llarg de la jornada, els estudiants van poder descobrir alguns dels principals llocs d'interès que caracteritzen Pradell.
Han treballat des de paisatge, pedra seca, energia eòlica. També hem pogut conèixer l'antic molí i els rentadors, que també els tenen molt, molt ben arreglats. Gràcies a l'entitat No Jubilem la Memòria els han explicat Guerra Civil i el paper que van tindre els brigadistes internacionals al poble, i també gràcies a la gent, no, que organitzava el Festival EVA i ara el Pradell Etres, també els han explicat, no, què són aquestes activitats, no, i el valor que tenen pel municipi.
Un cop feta la visita, els estudiants de secundària tenen uns mesos per pensar i preparar els diferents tallers que proposaran als nens de tercer i quart de primària. Barceló explica que hi ha llibertat per part dels instituts a l'hora de dissenyar les activitats.
Cada institut s'organitza a la seva manera. Normalment ho ubiquen amb una assignatura i treballen per grups, i cada institut prepara un número de tallers. Normalment Falset, que són més alumnes, ne prepara 7 o 8, i Cornudella 1 o 2, depenent de la quantitat d'alumnat que són. Ells trien la temàtica, és a dir, de lo que han conegut a Pradell triaran els temes que més els hi han agradat per muntar un taller que els hi diem, no? Un taller didàctic, no? Però també divertit, perquè els nens i nenes puguin conèixer aquest patrimoni. Ho treballen a l'aula al llarg d'aquests, no, dos o tres mesos, i després ja sí que el dia 24 de març, si era enguany, que anirem allà i ells faran de monitors als petits.
Fins a dia d'avui, el Coneguem lo Priorat s'ha celebrat en 9 ocasions, que han tingut lloc a la Vilella Alta, a Margalef, la Torre de Fontaubella, la Morera de Montsant, la Figuera, Torroja, el Lloar i Pradell. Tal com destaca la tècnica de paisatge del Consell Comarcal del Priorat, és una activitat que s'ha consolidat i és molt ben valorada tant pels ajuntaments dels municipis que l'acullen com pels professors i, sobretot, pels alumnes.
És una activitat que pel que veiem, no? Després quan fem valoració tant a nivell amb mestres i professorat com amb alumnat, tan grans com petits, té molt bona acollida. Penseu que quan anem el primer dia a l'institut i fem aixecamats, quanta gent heu anat a Pradell o quanta gent heu anat a Lloar? Si els hi cau molt lluny el poble, les mans aixecades a vegades són molt poquetes, no? I és una manera, no?, que ells ja coneixen un poble i, a més, els grans, aquest fet de fer de profes, a vegades a molts també els hi agrada, i els petits és un dia, no?, que surten i poden, a part de les activitats, se troben amb nens i nenes de tota la comarca. I això també, com que els barregem molt, també els hi agrada.
El Coneguem lo Priorat és una iniciativa sorgida durant les sessions de treball fetes en el marc del Pla de Gestió de la Candidatura a Patrimoni de la Humanitat, entre els mestres del Priorat, Prioritat, el Servei Educatiu del Priorat i el Consell Comarcal. El projecte també compta amb el suport de l'Oficina Jove. Aquest diumenge té lloc a Falset l'acte d'homenatge a Lluís Martí Bernet, qui fou alcalde del municipi afusellat pel franquisme l'any 1939, després de ser condemnat a mort per un consell de guerra il·legal un cop acabada la Guerra Civil. El batlle actual, Carlos Brull, destaca que aquest homenatge és una petita reparació a la figura de Martí i que cal recordar i donar a conèixer aquests fets per tal que no tornin a passar.
Quan es va acabar la guerra, es van donar les ordres explícites de tota aquella gent que va tindre algun càrrec i no formava part de la ideologia franquista, fos afusellat o fos empresonat. No? I pel fet, sol fet d'estar al capdavant, de tirar endavant, i pel sol fet de tindre una ideologia diferent a la que en aquell moment va agafar l'hegemonia. Per tant, com a alcalde, això evidentment és un acte institucional que hem de posar i que hem de donar a conèixer a la gent, que això va passar, i va passar a Falset, i va passar pel sol fet de ser alcalde, eh? No va passar per res més. No va haver-hi, no s'ha, en cap moment, hi ha en cap informe delictes. Només va passar pel fet de ser alcalde.
Així doncs, i a iniciativa de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, es col·locarà a les portes de l'Ajuntament de Falset una llamborda del record, que explicarà qui va ser Martí i el motiu pel qual va ser afusellat, que no és cap altre que ser l'alcalde republicà de Falset.
A la porta de l'Ajuntament és el lloc on es treballava, és el lloc on ens va demanar l'associació també per poder posar-les, és el lloc on es posen, doncs, per fer que, doncs, que aquest senyor va ser afusellat per ser qui era, per ser alcalde de Falset a finals de la Guerra Civil. Llavors el més lògic és posar-la en el lloc, diguem-ne, d'on tenia aquell càrrec, no? D'on està, on ostentava aquest càrrec. I es ficarà a l'entrada, al costat d'on ja hi tenim ara el panell informatiu.
L'objectiu és preservar la memòria històrica i que tothom que passi pel costat de la llamborda recordi que als nostres pobles també hi va haver molts represaliats pel franquisme. En aquest sentit, Carlos Brull recorda que en un moment en què els discursos populistes i d'extrema dreta van cada vegada més en augment, cal treballar més que mai per la preservació d'aquesta memòria i donar-la a conèixer a les generacions més joves.
Estem en uns moments on els discursos d'aquests populistes estan agafant molta força i estem en un moment, doncs, que aquests actes que són de record, que són d'homenatge, doncs creiem que també sumen a l'hora de donar a conèixer i de preservar aquesta història que tenim i que la tenim molt a prop.
L'acte d'homenatge a Lluís Martí tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda i comptarà amb els parlaments del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, Montse Giné, l'alcalde de Falset i membres de la família. La de Martí és una de les quatre llambordes del record que l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona ha col·locat en les darreres setmanes a la nostra comarca per recordar alcaldes i càrrecs electes represaliats pel franquisme. Se n'han posat a Cabassers, Cornudella, Els Guiamets i ara també a Falset. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset se suma un any més a la Supernit de les Biblioteques. Es tracta d'una iniciativa organitzada pel Super 3 i la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els més petits i apropar-los als serveis de les biblioteques públiques. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset la directora de la biblioteca, Montse Bartolomé.
La Supernit és una iniciativa del Club Super 3 i de les Biblioteques Públiques de Catalunya per fomentar una mica l'ús de les biblioteques entre els més petits i la lectura. No? Llavors és com una mena de gincama que es fa a les biblioteques al mateix dia, a la mateixa hora, tot Catalunya.
Així, la protagonista de l'edició d'enguany és la guardiana de les històries, un personatge màgic que vetlla perquè les històries i els llibres mai no es perdin. I aquí, els participants a la Supernit hauran de tornar a la vida.
Enguany, la protagonista serà la guardiana de les històries, que és un personatge màgic que vetlla perquè les històries i els llibres no es perdin. I llavors, per donar-li vida, els infants, bueno, els nens i nenes que estaran a cada biblioteca, hauran de superar uns jocs inspirats en gèneres literaris. És una mena de gincama dins de la biblioteca.
Més de 200 biblioteques d'arreu del país participaran en l'esdeveniment, que també comptarà amb una programació especial del Super 3 i connexions en directe amb biblioteques de tot Catalunya.
A més de les activitats aquestes presencials que es fan a les biblioteques, també la Supernit també es viurà en directe per xarxes i per totes les plataformes del Club Super 3, amb un programa especial dels Random, aquests del Club Super 3.
La Supernit està pensada especialment per a nens i nenes de 6 a 11 anys, si bé infants d'altres edats també hi poden participar i gaudir-ne plenament. Aquesta és la cinquena edició d'una iniciativa a la qual la Biblioteca de Falset ha participat des dels seus inicis.
La Biblioteca de Falset ha participat tots els anys ja amb això, perquè bueno, a més és comarcal i també tenim una mica aquesta obligació, entre cometes, no? Perquè no pot ser que el priorat no hi participi ningú al Club Super 3.
I és que la directora de la biblioteca creu que cal participar en totes les activitats que s'organitzen per al foment de la lectura entre els infants. Bartolomé considera que avui en dia és molt important que els nens i les nenes llegeixin.
Jo penso que és un... Hem de fer una mica de batalla, no? Perquè les pantalles s'estan menjant. Tot i que se llegeix, perquè en pantalla també es llegeix i també es llegeix, clar. Però jo penso que la lectura és bàsica per aprendre a raonar, per aprendre a parlar bé, per aprendre a escriure bé, per organitzar el pensament, per passar-t'ho bé, per disfrutar d'una altra manera, per disfrutar cap dins i no cap a fora. No sé, jo penso que és que no hi ha res negatiu en llegir, ni llegir molt, fins i tot.
Falset celebra aquest 2025 el 30è aniversari de la recuperació del Ball de la Jota de Falset al Ball de Coques i de les Danses. Al llarg de l'any, i sobretot durant la Festa Major, han tingut lloc diversos actes per commemorar-ho, però el projecte estrella ha estat l'edició del llibre La Gresca, Jota de Falset, 30 anys a plaça, que es presentarà en públic el proper dia 21 de novembre en un acte al Teatre L'Artesana. Per parlar sobre el projecte, hem convidat a la Lídia de Mena, presidenta de la Clavellinera, que és l'entitat que ha tirat endavant el llibre, i al Robert Coll, regidor de festes de l'Ajuntament de Falset. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si us sembla, comencem pel principi. Com dèiem, aquest 2025 se celebra el 30è aniversari de la recuperació del Ball de la Jota de Falset, el Ball de Coques i de les Danses. I des de la Clavellinera i l'Ajuntament es va decidir commemorar-ho amb diversos actes. Què s'ha fet fins ara?
Bé, com bé dius, se van centrar els actes d'aquesta commemoració a Festa Major, perquè també tenien sentit. Aquí les commemoracions aquest any, una que és també el pes de la presentació d'avui, era la instauració del Ball de la Jota de Falset com a cap de dansa al Ball de Coques, i també els 30 anys de la recuperació de les danses. Al ser aquests dos actes a Festa Major, se va treballar conjuntament amb la Clavellinera, ha impulsat aquest llibre, i entre d'altres actes també es va crear i es va produir una exposició que també va molt vinculada amb aquesta presentació que farem el dia 21, i a més també se van celebrar el Ball de Coques com cada any, amb el Ball de la Jota, i els va fer un taller especial a l'Euterpe, un taller de jotes, també vinculat amb aquesta efemèride.
Com dèieu, però ara arriba aquest projecte estrella, no? És un projecte de més envergadura, un llibre sobre la Jota de Falset. Per què vau decidir publicar-lo?
Per què vam decidir publicar-lo? Val, en primer lloc, per donar testimoniatge d'aquest fet cultural i de la vigència d'aquesta manifestació de dansa i música a la nostra població. I perquè volíem deixar això, sobretot, testimoni d'aquests 30 anys, de tota la gent que ha col·laborat en la recuperació i en la instauració de la gresca, Jota de Falset, i també perquè creiem que és un deure nostre com a associació dedicada a la música i la dansa a la comarca del Priorat i més enllà, de que quedés reflexat la música i la dansa tal com les estem ballant actualment.
Mm-hmm. Inicialment estava previst presentar-lo també per la Festa Major, però s'ha endarrerit uns mesos.
Sí, sí, sí. Pues jo diria que per sort s'ha endarrerit uns mesos, perquè ja quan estàvem a punt d'entrar a la impremta van aparèixer uns documents, uns manuscrits, que eren importantíssims que quedessin reflexats, dels quals poguéssim donar testimoni. Això és la caràtula del manuscrit amb el qual es van fer els arranjaments que actualment toca la banda, i per altra banda aquests arranjaments que havia regalat el Lluís Martín Orberto, que era un músic vinculat familiarment aquí a Falset, que va obsequiar aquests arranjaments a la banda a finals dels anys 70, als anys 80. I aleshores, a partir d'aquí, la banda va començar els seus assajos amb aquests arranjaments, i l'Esbart va començar també a construir el que avui coneixem, la coreografia que coneixem. Però bueno, això ja és fer spoiler, eh?
És que cal, lo que sí que cal destacar, no, una mica, és que és un llibre que ha necessitat d'una feina d'investigació molt important.
Doncs sí, hi ha una feina d'investigació. Algunes ja eren investigacions que es van començar ja fa més de 30 anys, o sigui, fa 40 anys, quan la Clavellinera va començar a funcionar i vam començar a treballar i a fer entrevistes tant a Falset com als voltants, i altres coses que hem redescobert i coses que, a més, hem pogut estirar més fils encara, perquè avui en dia els mitjans per investigar, el fet de que tinguem l'arxiu comarcal aquí a dalt al castell, això ens ha facilitat molt la feina, perquè abans, com aquell qui diu, teníem que anar casa per casa, i ara tenim un lloc on es preserven i es poden consultar els materials, amb materials documentals històrics. Hem d'agrair totes les facilitats que hem tingut, tant de l'Arxiu Comarcal del Priorat com de l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de Tarragona, que són sobretot els dos principals fons documentals que hem tingut. També han col·laborat amb nosaltres el Centre d'Estudis Falsetac, que ens ha obert les portes i ens ha facilitat la consulta al seu arxiu. Hem tingut també la col·laboració de moltíssima gent que ens ha aportat fotografies, imatges i també la seva memòria oral. Cal recordar que abans el Robert no ho ha comentat, que aquests actes de celebració d'aquest aniversari ja havien començat el mes d'abril, quan vam fer un taller de memòria oral en el qual van participar algunes persones que havien viscut en primera, com a protagonistes, els fets aquests, no? Tant les danses com la instauració del Ball de Coques. I, clar, en broma, en aquest llibre hi estem implicats, s'hi han implicat més de 100 persones que ens han donat i ens han facilitat material, que és que ens agradaria molt que aquestes persones participessin i volguessin acompanyar-nos en aquest acte de presentació, perquè aquest llibre, que té 4 autors, té més de 100 col·laboradors.
Ara incidirem una mica en el que és l'estructura una mica del llibre, que hi trobarem, no? Sense fer spoilers, ja ho hem dit abans. Però, bueno, la primera part del llibre és una vessant una mica més històrica, no? Explica, repassa els orígens del Ball de la Jota i dels Balls de Plaça, i també fa una crònica de com va anar tot el tema de la recuperació que ens va portar a l'any 1995 a que la Jota de Falset tornés a ser la cap de dansa al Ball de Coques. Dir que el llibre ha estat escrit per diversos autors. Endavant, Lídia, explica'ns.
Val, pues mira, els autors d'aquest llibre són quatre. És l'Albert Margalef Amorós, que s'encarrega de la part més històrica, la història, el francès Tomàs Aymeric Panxetó, que és el que s'encarrega de la part de música, de l'anàlisi de la partitura de la Jota, i també d'una part de la història de les músiques, o sigui, de la música, com pot haver sigut la música abans de les bandes i amb les bandes. I Carles Mas i García, que s'encarrega de la part de la coreografia. On es, bueno, aquest és, crec que és una part molt interessant, perquè hem volgut treballar des de la vessant més, no diria acadèmica, però des de la vessant més pulcra i amb una metodologia molt, molt acurada per reflexar aquesta coreografia. I finalment hi ha una part que és la de Nous Temps, Nous Usos, que és la crònica de la represa, que la faig jo mateixa.
Mm-hmm.
Tots som membres de la Clavellinera, a tot això has estat coordinat per la Mariona Vidal Marquès, la correcció d'estil i d'ortogràfica també l'ha fet un membre de la Clavellinera, que és el Marc Vinyes, i la maquetació també l'ha fet un altre membre de la Clavellinera, que és la Marta Mas. Tots vinculats d'una forma, viuen o estan vinculats a la comarca profundament i des de fa molt temps, i a més, membres actius de la Clavellinera, i del qual pues, estem més que contents que aquest és un producte, diguéssim, que hem pogut elaborar des de casa i amb els de casa.
Parlant de la vessant més històrica, no? Comentàvem una mica, no?, que es fa un repàs als orígens de la Jota, als Balls de Plaça, etc. Explica'ns una mica, sense avançar molts grans coses, però explica'ns alguna cosa.
Bueno, jo m'esperaria una miqueta, perquè hi ha sorpreses aquí, i m'esperaria una miqueta el dia de la presentació. Però sí, parlem una miqueta d'això, de que des d'on venen les danses, des d'on venen els Balls de Coques, on comencen a estar documentats, i això penso que serà una gran sorpresa per moltes persones, que aquests Balls de Coques nostres ja tenen més de 500 anys. Això potser ho ignorem. Diguéssim, no tal com els coneixem ara, però el seu origen, l'arrel, ja fa més de 500 anys que tenim Ball de Coques a Falset. Poca uh-huh. broma, eh?
Uh-huh.
Poca broma.
I abans ho comentaves una mica també, la part aquesta de la música, de l'anàlisi, no?, de la partitura i també de la coreografia, que és una qüestió, una part més tècnica, més professional, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, és més tècnica, més professional, però hi ha de ser. Ni que en principi pugui semblar dir, ostres, això és més complicat de llegir. Us asseguro que els dos autors han tractat aquest tema d'una forma magistral i al mateix temps han buscat el llenguatge més planer perquè això ho pugui llegir qualsevol i ho pugui entendre hasta un nen de 5 anys.
I també a la part final del llibre, no?, hi ha com un glossari, no?, de tots els balladors de la Jota a l'encamisada, per una banda, i de tots els balladors de la Jota al Ball de Coques des del 1995 fins a dia d'avui.
Sí, això s'ha volgut ser també una miqueta un reconeixement, un homenatge a totes aquestes persones que en realitat han teixit aquest tapís. O sigui, aquest tapís de la Jota de Falset l'hem teixit entre tots. O sigui, aquí hi ha hagut des de bones a primeres, naturalment, i en primer lloc, la implicació de la banda Vila de Falset. Això és inqüestionable. Després hi ha hagut la implicació de la colla gegantera, la implicació de la parròquia, la implicació de l'Ajuntament i també, naturalment, la implicació de tot aquest jovent que han sigut pubilles i hereus i també de tota la població. Jo no sé si recordeu que va haver-hi una temporada quan va passar, hi havia la moda aquella dels politons.
Que la gent la portava al mòbil.
Que sí, la gent portava al mòbil com a so de trucada la Jota de Falset, i encara hi ha algunes persones que avui en dia el porten. O sigui, que això sí, realment ha sigut una recuperació coral. O sigui, que aquí el que celebrem amb aquest llibre, a part de que és dels 30 anys, penso que ens hem de celebrar com a poble amb aquest llibre. Uh-huh. Ens celebrem, i per això una miqueta hem volgut reflexar aquests noms d'aquestes persones, que hi podríem ser els 2.900 habitants, els 2.900 noms dels pobladors de Falset. Però d'alguna manera aquesta gent són els que tenim localitzats, que han ballat i que són els que podem dir són dansaires de la Gresca.
Mm-hmm. Bueno, és que és precisament això, no? La Jota s'ha convertit en un símbol de la identitat falsetana.
Sí, sí, sí. I de veritat, jo penso que és una cosa importantíssima, i que això és que em penso que durant el llibre es repeteix alguna vegada això és que us diré: no hi ha falseta o falsetana que en escoltar els primers 8 compassos de la introducció no reconegui que allò és la seva jota.
Mm-hmm. Robert, i des de l'Ajuntament, com ho veieu tot?
Bé, la presentació d'aquest llibre doncs també posa en èmfasi, doncs, primer que tot, el que a mi me va agradar molt i del llibre és que és molt didàctic, és molt visual, o sigui, també explica el que és la cronologia, el context històric del que és l'origen del Ball de Coques i del que és les danses, i després fa un pas a nivell cronològic del que ha suposat la Jota de Falset, sobretot amb el que és la seva recuperació, i després el que sigui és el que anava a dir, que m'agrada molt, és aquest petit homenatge a tots els balladors, tant al dia de l'Encamisada com al Ball de Coques, doncs que al final també són balladors, a part de tota la població. Ara estic mirant aquí el que és la imatge de la portada, i és increïble el moment al final del Ball de Coques, quan tothom la balla. Doncs al final això és, aquest llibre crec que és un reconeixement de cara a tot el poble. Al final aquí és el que diu la Lídia, tothom se la sent seva aquesta jota, i crec que la presentació d'aquest llibre és una bona clausura d'aquest aniversari.
Mm-hmm. Abans de seguir, voldria fer un incís perquè, bueno, perquè ho quedi una mica clar, no? Que a vegades se presta la confusió. La Jota de Falset, coneguda popularment com la Jota de Falset, però s'anomena la Gresca.
Val, també això es fa spoiler, eh?
Bueno, però és per, bueno, una avançadilla.
Sí, el nom de la partitura, o sigui, la partitura amb la que es van fer aquests arranjaments que parlàvem, que el títol és La Gresca. I, per altra banda, al mateix temps que es trobava aquesta partitura, se'n va trobar d'altres, que era la mateixa, però que en lloc de dir-li la Gresca li deien la de Falset. Val? Ara per ara encara no sabem qui és l'autor, però sabem que és una jota d'autor. Algun dia descobrirem com altres. Per exemple, a Guiamets ne tenen una de fantàstica, una miqueta complicada, però una part de la de la jota dels Guiamets és una part de la jota de los toros de Zaragoza, jota d'autor. O, per exemple, el Lloar. El Lloar és la jota de Tudela. però per ells és la jota del lloar, perquè en un moment determinat els músics la van adoptar, la gent era la que més li agradava escoltar i segurament era una de les que es repetia més durant el ball.
I així es va quedar.
I així es va quedar, i per ells és la jota de què?
La dels Guiamets, la del lloar i la de falset.
I es diu la gresca perquè, per sort, de la gresca no n'hem trobat només una partitura, un sol origen, sinó que vam trobar l'origen de Bellmunt, l'origen del Marroig, a la Figuera ens la van cantar i ens van dir que aquesta era la de falset, a Torroja del Priorat també deien aquesta és la de falset, o sigui que hi havia diversos orígens que amb uns papers, o sigui, amb unes partitures posava la gresca i amb unes altres jota de falset o simplement la de falset. Val?
Directament.
Amb la qual al moment de la recuperació, això en el llibre està explicat, al moment de la recuperació vam voler que es reflexés que era el títol, la gresca, jota de falset.
Uh-huh.
O sigui, per això hi ha aquest doble títol, diguéssim.
Val, com ja m'ha anunciat al principi, el llibre es presentarà el dia 21 de novembre al Teatre L'Artesana. Expliqueu-nos una mica com anirà l'acte.
Bueno, l'acte és un acte que pretén ser també una mica festiu. O sigui, la presentació del llibre, naturalment, s'ha de presentar, com us he dit, com a mostra d'agraïment també a tota la gent que hi ha col·laborat, també perquè l'hem de vendre, no, Robert?
I tant.
Perquè ens agradaria que tothom se'n volgués emportar un cap a casa. I també, pues, una miqueta, serà un acte entre formal i festiu.
Uh-huh.
I no m'expliquis...
No avancem res més. Dir també, però, que el llibre és el primer d'una col·lecció que s'anomena Falset, Cultura i Festa. Robert, què mos en pots explicar d'això?
Bé, a través de la primera trobada que vam fer, doncs, amb la intenció, doncs, de l'Associació de la Clavellinera de produir aquest llibre, ja va sortir també, doncs, la idea de crear aquesta col·lecció, doncs, perquè així ja la deixem oberta. Hi ha molta informació amb aspectes culturals i festius a Falset, i el que volíem fer és deixar, doncs, aquesta col·lecció oberta per a poc, a base del temps, anar fent llibres especialitzats, doncs, amb diversos actes festius o amb diversos aspectes culturals d'aquí el poble de Falset. I aquest és el primer volum, i ja s'ha pensat, doncs, ja per deixar un model, doncs, a continuar, un model obert, doncs, que a base d'anys, doncs, puguem anar recopilant informació i puguem anar centrant la informació històrica de la cultura popular de Falset amb aquests volums d'aquesta col·lecció de llibres.
Uh-huh. L'any del 30è aniversari de la recuperació del Ball de la Jota i el Ball de Coques i de les danses encara no s'ha acabat. La pregunta és òbvia: què més esteu preparant?
Sorpreses. Val, sí, ens queden unes coses, encara unes quantes coses per fer dins del projecte, però no, clar, l'aniversari pot durar fins al proper any i aniran sortint algunes... Entre altres coses, tenim entre mà l'enregistrament d'un vídeo en el qual també volem que hi participin una mica també tots els factors de la jota. Des d'això, sempre ho diem, del que hem parlat, la banda, la colla gegantera, els grallers de la Fals... I aquest és una miqueta, o sigui, la producció és una mica més complexa del que ens havíem imaginat, perquè realment som molta gent implicada. I aleshores, doncs, bueno, pensem que ho aconseguirem. I també el projecte incloïa que tot aquest material que ens ha arribat, perquè tenim més de 1.500 fotos que ens han arribat, fotografies velles, noves, del Ball de Coques i de les danses, des de estem parlant des de 1900 fins al 2024 tenim fotografies que ens han aportat al públic en general. Pues ara ens estem en la fase d'informar i catalogar, arxivar tot aquest material, amb la idea també de dipositar-lo en un repositori que sigui o bé a l'Arxiu Comarcal o un repositori que podria arribar a crear l'Ajuntament de Falset, on també podrien anar a parar totes les altres coses que es puguin anar fent respecte a aquesta col·lecció de Falset, Cultura i Festa. Però bueno, això són projectes en els quals, de moment, estem veient quina és la viabilitat.
Sí, de moment l'hem començat amb la producció d'aquest llibre. Agrair la feina feta doncs, també des de l'Associació de la Clavellinera i tots els implicats. Ha sigut un llibre doncs, que ens hem anat reunint constantment i cada dia he de dir que sortien sorpreses noves i al final eren reunions que eren emocionants per això, perquè sempre hi havia alguna troballa nova o alguna anècdota nova doncs, d'alguna situació doncs, que ha comportat doncs, el moment de produir el llibre doncs, són aquestes novetats que van sortint i bueno, doncs, també s'havia de presentar a l'estiu i també hi ha novetats, doncs, si no les tindríem recopilades aquí al llibre. I això és una feina doncs, que és brutal, o sigui, aquí hi ha moltes hores dedicades i jo vull fer aquest agraïment perquè de veritat és un llibre que valdrà molt la pena i espero doncs, que a la presentació el pugueu doncs, consultar, el pugueu gaudir, el pugueu quedar, que al final és un llibre que és de tots.
Bé, doncs, ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies als dos per haver vingut a explicar-nos totes aquestes novetats. Que vagi molt bé i per molts anys a la Jota de Falset.
Moltes gràcies, jo només vull afegir una cosa. Fer aquest llibre per la Clavellinera ha sigut retrobar els companys i les companyes que van començar la Clavellinera fa 40 anys i que algunes s'han implicat de forma activa en aquest llibre. O sigui, això és, per nosaltres és més que una celebració d'un 30 aniversari de plaça i tal, sinó que ha sigut, per nosaltres ha sigut una celebració, una festa. Molta feina, com deia el Robert, però per nosaltres ha sigut una festa perquè hi ha hagut un gran retrobament i, de veritat, emocionats. Moltes gràcies a l'Ajuntament i moltes gràcies a tota la població que ha col·laborat i que esperem que encara col·labori, perquè ara toca comprar el llibre.
Bé, doncs, que queda dit i això. Moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis de la ràdio i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va aconseguir 3 punts importantíssims al camp del tercer classificat, les Borges del Camp. Els nois de la capital del Priorat es van imposar per 1-3 gràcies a les dianes de Juan Pérez, Adrià Pérez i Ansumana Conté. Així, el Falset es consolida a la part alta de la taula i és segon amb 15 punts de 18 possibles. Per contra, el Porrera, que s'enfrontava al Montbrió, va acabar perdent un partit que al descans guanyava per 3-1. Tot i que els visitants es van avançar primer, Alexis Miret als minuts 19 i 29 i Wassim Bahmani al 37 van permetre als porrerans arribar a la mitja part amb un còmode resultat. Al segon temps, però, el Montbrió va reaccionar i va acabar remuntant el partit. Per tant, nova derrota del Porrera, que seguirà una setmana més, 8è a la classificació, amb 5 punts. Aquest cap de setmana no hi ha competició de Lliga per als equips de futbol 11. A la represa, el dia 22, el Porrera jugarà al camp del CUE, el Miami, que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada, mentre que el Falset visitarà el camp de la Pastoreta. En futbol sala, el Priorat Nord va caure davant del líder, l'Amposta, per un contundent 6-12. I és que la primera meitat va ser de clar domini dels ebrencs, que van arribar al descans amb un 2-8 al marcador. La segona part va ser més equilibrada i hi va haver 4 gols per cada equip. Els cornudellencs van marcar Pol Xixierxa, Adrià i Pau Miró. D'aquesta manera, l'equip del nord de la comarca se situa en 12a posició amb 3 punts i un balanç d'una victòria i 4 derrotes. Aquest cap de setmana, els prioratins es desplacen a la pista del Maristes Montserrat de Lleida. El maig serà avui a 3:15.
A segona catalana, el Priorat Nord B també va perdre, en el seu cas per 5-2 davant del Vilaseca B. Els gols de Sergi Castillo i Jan Toldrà van ser insuficients perquè els nois del Nord poguessin aspirar a sumar cap punt. Així, ara són penúltims a la classificació amb només 3 punts de 18 possibles. Aquest vespre, a les 7, el Priorat Nord s'enfrontarà al Mas Pujols al Poliesportiu de Cornudella. A l'altre grup de segona catalana amb representació prioratina, el Capçanes va fer valer la seva condició de líder i va golejar el Batea per 14 gols a 3. Marc Llagostera amb 6 gols i Miquel Llobet, Joan, Pere Avante i Joaquim Torné amb 2 dianes cadascun van apallissar un Batea que no va poder fer res. Per la seva banda, el Marroig va empatar a 2 al camp del Ribarroja. Els prioratins guanyaven a pocs minuts del final, però un gol dels de la Ribera d'Ebre al 39 va servir per establir les taules al marcador. Finalment, els Guiamets va perdre per 6-7 a casa davant del Montbrió. En un partit que va ser molt disputat, els guiametans van marcar Aleix Martí, Guillem Benet i Pau Farnós. Aquests resultats deixen la classificació encapçalada pel Capçanes, que suma un ple de victòries i 15 punts, mentre que el Marroig és 5è amb 8 i els Guiamets 6è amb 6. Aquest cap de setmana la comarca tornarà a viure un derbi amb l'enfrontament entre el Marroig i el Capçanes a la pista dels marroixans. El maig serà avui a les 5. Demà diumenge a les 12 els Guiamets rebrà el CUE, el Vilalba dels Arcs. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 3-2 a la pista del Puigpelat. Tot i que les noies es van avançar al minut 6 gràcies al gol de Xènia Sant Romà, l'equip de l'Alcamp va ser capaç de reaccionar i capgirar el marcador. Júlia Quero va tornar a marcar per les prioratines al minut 46, però no n'hi va haver prou per poder esgarrapar cap punt. Així, el Priorat Nord és desè a la classificació amb 2 punts. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
La situació aquest cap de setmana s'ha vist alterada per algunes parts d'algunes perturbacions, en principi de poca importància, i també per les altes temperatures últimament. Això dona un pas que també hi ha una altra borrasca s'ha situat a l'oest de Galícia, i aquesta borrasca ens ha enviat uns sistemes frontals que ens estan afectant amb nebulositat i algunes precipitacions, però durarà poc, perquè a partir del dissabte, la tarda i el diumenge, l'estabilitat tornarà i baixaran altre cop les temperatures. No s'esperen els propers dies encara canvis importants, llevat d'aquesta alteració d'aquesta borrasca, i amb un ambient algo més fred del que hem tingut aquests dies, que les temperatures s'han disparat cap amunt. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1386, una gran nevada afectava la selva del camp i la comarca i les comarques veïnes, de tal manera que la neu va durar 3 dies i es va acumular un gruix de més de 60 centímetres.
Ràdio Falset. L'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.